Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell. Aquí estem de nou amb tots vosaltres, amb el quart programa d'aquesta temporada, l'últim del mes de setembre, avançant, com sempre, en passos de gegant, que és com sembla passar el temps. No us passa a vosaltres que teniu la sensació que anys enrere, en el meu cas quan era un nen, els dies passaven més lentament i que, per exemple, de Nadal a Nadal hi havia tot un any, mentre que ara sembla que n'hi hagi només mig, degut a una certa acceleració del pas del temps. Sembla una bestiesa el que us dic, però jo tinc aquesta sensació. No sé si hi ha hagut una alteració de les lleis de la física o què, però és així. I ja deixo de dir bajanades i vaig per feina. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Aquest fragment que començava amb aquesta trompeteria tan solemne és l'obertura de l'òpera Libuse, de Bedřich Smetana, per tant, una òpera txeca. I avui l'òpera txeca serà protagonista quasi absoluta. El programa d'avui suposa la represa d'una antiga sèrie que va començar fa força temps i que vaig interrompre fa més de 2 anys, el gener de 2019, però que mai vaig donar per acabada. Només esperava un moment adequat per reprendre els darrers programes de la mateixa que tinc al cap. I aquesta sèrie és aquella que estava dedicada als grans teatres d'òpera i que ens havia portat a fer un recorregut pels teatres més importants d'Europa. Haig de reconèixer que al respecte havia perdut una mica d'inspiració i abans d'abordar els teatres més destacats d'Amèrica volia encara trobar un teatre a Europa per parlar-ne. I això és el que farem avui. I el protagonista és el Teatre Nacional de Praga, la casa gran de l'òpera txeca, que fou inaugurat l'11 de juny de 1881, precisament amb l'estrena d'aquesta òpera de Smetana, dedicada a la figura de la mítica princesa bohèmia Libuse. Com veieu, el Teatre Nacional fou fundat en una data relativament tardana. Aleshores, abans del 1881, que hi havia hagut a Praga relacionat amb l'òpera, doncs molta cosa, i el que hem de fer és referir-nos a diferents teatres, alguns dels quals encara existeixen. Durant el segle XVIII, quan el regne de Bohèmia, amb capital a Praga, pertanyia a l'imperi dels Habsburgs d'Àustria, l'òpera s'hi feia en patrocini privat. I així, el primer teatre públic de Praga fou esponsoritzat pel comte Franz Anton von Spork, que acollia companyies italianes i va funcionar del 1724 al 1735. Després va venir el Teatre Kotzen, que va funcionar esporàdicament del 1739 al 1783, dirigit per empresaris italians, i va acollir, per exemple, l'escena d'Ezio, de Gluck, el 1750. El tercer teatre de Praga, molt més important en la història de l'òpera, fou el Teatre del Comte Nostitz, que va obrir just el 1783, quan va tancar el Kotzen. Aquest teatre, que ha canviat diverses vegades de nom, encara existeix amb el nom de Teatre dels Estats. Si coneixeu Praga, segur que el recordeu. En ple centre de la ciutat, un edifici divuitesc, preciós i coquetó, conegut sobretot per haver acollit l'estrena el 29 d'octubre de 1787 de l'òpera més notable mai estrenada a la capital txeca, Don Giovanni de Mozart.
Vieni alla finestra, oh mio tesoro, e vieni a consolarmi, pianto mio. Se ne chiamme di dare qua, davanti agli occhi tuoi, mal tu hai la bocca dolce più che il miele, più che il zucchero.
Hem sentit la serenata de Don Giovanni de l'acte segon, De Vieni alla finestra, amb la veu de Bernd Baikel, acompanyat per la London Philharmonic, dirigida per Sir Georg Solti. En aquest mateix teatre, Mozart també va estrenar la Clemenza di Tito, el 6 de setembre de 1791, un encàrrec dels Estats de Bohèmia per les festivitats de la coronació de l'emperador Leopold II com a rei de Bohèmia. Igualment, el teatre va acollir la primera representació de l'òpera Faust de Louis Spohr el 1 de setembre de 1816.
Gleich dem Herrn entdeckt. Drum leben wir nach Hause.
Der Weiner Freud des Menschenherz és una tringlit, cançó de veure que pertany a l'acte primer de Faust, de Luis Spohr. Diversos solistes vocals amb la Filarmònica de Bielefeld dirigida per Geoffrey Mull. Encara que aquest teatre s'havia establert per la producció de drames en alemany i òperes italianes, tan aviat com el 1785 ja s'hi van veure produccions en llengua txeca, per tal d'arribar a un públic més ampli, fet que es va anar consolidant i a partir de 1812 ja va ser quelcom regular. I així el 1826 s'hi va representar el Calderer de František Škrup, considerada la primera òpera txeca. Tot plegat va portar la idea de la necessitat de fundar un veritable teatre nacional txec, sobretot després de l'esclafament de la Revolució de 1848. L'abolició de l'absolutisme decretada el 1860 per l'emperador Franz Josef va portar una reviscolada de la cultura nacional i la Dieta de Bohèmia va adquirir uns terrenys al costat del riu Moldava i va iniciar una subscripció popular per tal de construir un teatre que acollís teatre i òpera txecs, un teatre provisional, fins que un de permanent, un teatre nacional permanent, fos establert. I així va néixer l'anomenat Teatre Provisional, inaugurat el 18 de novembre de 1862 amb una obra de teatre. I com que aleshores no hi havia cap òpera txeca que es pogués considerar adequada, la primera òpera que s'hi va presentar fou Les Deux Journées de Cherubini, el 20 de novembre de 1862. I a partir del 1864 les representacions d'òpera ja eren de freqüència diària. El primer director fou Jan Nepomuk Meyer, rival de Smetana, que el criticava per afavorir l'òpera italiana. El 1866 Meyer fou substituït per Smetana, que va equilibrar el repertori. Sense renunciar a obres alemanyes, franceses o italianes, va començar a introduir òperes txeques de diversos compositors, però sobretot les seves pròpies. No oblidem que Smetana és considerat el pare de l'òpera txeca.
Thank you.
Finalment ha arribat el nostre moment. És un cor de l'acte primer de l'òpera Els Brandenburguesos a Bohèmia, la primera òpera de Friedrich Smetana, estrenada en el Teatre Provisional el 5 de gener de 1866. Aquesta òpera presenta un episodi del segle XIII quan la revolta del poble de Praga expulsa els ocupants de Brandenburg. S'ha de dir que la censura austríaca no va objectar el tema perquè Brandenburg és l'ancestre de Prússia, país que aleshores estava en hostilitats amb Àustria. No obstant, la història era atractiva per a un públic nacionalista que volia escapar del jou germànic, no? Per tant, teatralment, tant era Àustria com Prússia, oi que sí? El fragment que hem sentit anava a càrrec del cor i orquestra del Teatre Nacional de Praga, dirigits per Jan Hustichy. Molt més coneguda és l'òpera que Smetana va presentar més tard, aquell mateix any de 1866, el 30 de maig. Però Dana Nevesta, que sovint s'interpreta en alemany com a Die Verkaufte Braut, però que en català en direm La núvia venuda. Aquesta és una òpera còmica en tres actes que s'ambienta en un entorn rural i com a tal està plena de temes de la música popular txeca, com el que escoltarem tot seguit, una música extremadament brillant. Era el final de l'acte primer de la Núvia Venuda, la polca amb cor final, cantat en alemany, aquesta versió és en alemany, amb el Ries Kammerchor i la Sinfònica de Bamberg, dirigida per Rudolf Kempe. Una altra de les més conegudes òperes de Smetana, estrenades en el Teatre Provisional, fou Dalibor, òpera en tres actes presentada el 16 de maig de 1868. El compositor apreciava molt aquesta obra, però l'acollida en l'estrena fou més aviat tèbia. Així que va morir el 12 de maig de 1884 pensant que havia estat un fracàs. No obstant, Dalibor fou presentada de nou just dos anys després, el 1886, i fou un gran èxit. Aquesta òpera, de nou, torna a un tema nacionalista i ens parla del cavaller Dalibor de Kozojet, que a finals del segle XV fou condemnat a mort i executat a causa d'una revolta. L'òpera, però, explota un aspecte llegendari i no històric, amb un argument que recorda el de Fidelio de Beethoven. Doncs trobem una dona que estima el presoner i es disfressa d'home per tal d'infiltrar-se a la presó i alliberar-lo. Si bé en aquest cas, a diferència de l'òpera de Beethoven, al final no és feliç. Anem a sentir, doncs, el final de l'acte primer de Dalibor. Eren les sopranos d'Anna Buresova en el rol de Milada i els Beta Polakova com a Jitka, amb l'orquestra sinfònica de la BBC, dirigida per Jiří Belohlávek. Smetana va crear també una escola musical lligada al teatre, de la qual va ser director i professor de teoria. el 1874, però el compositor va haver de dimitir de tots els seus càrrecs en el teatre degut a la seva creixent sordesa. I així Mayr va tornar a la direcció. Com que no tenia cap interès en l'escola, aquesta va tancar. I el teatre provisional va continuar com a la casa principal de l'òpera txeca, havent-hi estrenat alguna de les seves òperes Antonín Dvořák, el nou gran compositor txec i avui en dia més conegut en l'àmbit internacional que no pas Smetana. Finalment es va construir el definitiu Teatre Nacional i aquest fou inaugurat l'11 de juny de 1881 amb l'òpera Libuse, ja ho hem dit abans, i en presència de l'arxiduc Rodolf, hereu de la corona imperial i, per tant, també de Bohèmia. Smetana havia compost aquesta òpera anys abans, entre el 1871 i el 1872, per a les festes de la coronació de Franz Josef com a rei de Bohèmia, però aquesta coronació no va arribar a tenir lloc. Així que el compositor la va guardar per a millor ocasió, que fou aquesta inauguració. Libuse va gaudir d'11 representacions i el teatre va tancar les seves portes per tal d'acabar els treballs de construcció. Però el 12 d'agost, ja veieu amb quina celeritat, es va produir allò tan temut, un incendi, que va destruir la coberta, l'auditori i l'escenari. Això es va considerar una veritable tragèdia nacional i es van tornar a recaptar fons. I es va aprofitar per ampliar el projecte del teatre incorporant-hi l'edifici del provisional. I ara sí, es va reobrir el 18 de novembre de 1883, novament amb Libuse. Òpera que just 100 anys més tard serviria també per tornar a reinaugurar el teatre després d'una restauració de 6 anys de durada. A partir de 1883, aquest teatre es converteix en l'alma mater de l'òpera txeca i on s'estrenarien les òperes dels diferents compositors del país. Sentim ara un nou fragment musical. El que acabem de sentir pertany a l'acte segon de l'òpera Sarka, del compositor Zdeněk Fibich. Hem assolit el nostre objectiu. I sentíem la mezzosoprano Marta Krasova com a Blasta i el Cor i Orquestra del Teatre Nacional de Praga, dirigits per Zdeněk Chalála. Fibich és un compositor txec que va viure entre el 1850 i el 1900. Una vegada en varen parlar amb el Flamaric arrel de presentar un CD de la seva òpera La núvia de Messina, basada en una obra de Schiller. Autor d'unes 8 òperes, Sarka probablement sigui la seva obra més famosa i es va estrenar el 28 de desembre de 1897. Fibich és un compositor a qui se li retreien les influències de Wagner i va voler fer aquesta òpera basada un cop més en una antiga llegenda popular per tal de contrarrestar aquestes crítiques, per bé que aquesta òpera utilitza el leitmotiv, idea wagneriana per excel·lència. Sarka té com a tema central una llegenda sobre un exèrcit format només per dones i el personatge d'aquest nom n'és una de les principals dirigents. Anys més tard, el 1925, Leos Janáček estrenaria una òpera amb el mateix tema i nom, si bé l'havia compost molt abans, el 1887. Però, com us deia abans, el compositor txec de més anomenada internacional, sobretot per la seva música sinfònica, però també per la seva òpera més coneguda, que, en la meva opinió, també és l'òpera txeca més famosa i que es pot veure regularment fora del seu país d'origen. Estic parlant de la molt famosa Rusalka, que té com a protagonista una nimfa dels llacs de Moràvia, que s'enamora d'un príncep i per tal d'estar amb el seu enamorat demana convertir-se en mortal, amb tots els problemes afegits que això li comporta. Jo personalment he vist Rusalka en dues ocasions, la segona en el Liceu no fa gaire anys, però la primera fou precisament en el Teatre Nacional de Praga, l'única vegada que l'he visitat l'any 2002. La data de l'estrena, que en aquest mateix teatre fou el 31 de març de 1901, ja ha acabat de començar el segle XX.
Thank you.
de l'òpera txeca més coneguda, el fragment també més conegut, La cançó de la lluna, amb una música que no dubto a qualificar de meravellosa, relaxant i màgica. L'hem sentit en la veu de la gran René Fleming. L'acompanyava l'Orquestra Filarmònica Txeca sota la batuta de Sir Charles McErras, director australià, encara que nascut als Estats Units i mort el 2010, i que fou un gran difusor de la música txeca, sobretot de la de Janáček, havent fet nombrosos enregistraments d'òperes seves i d'altres compositors, com ara Dvořák, tal com hi acabeu de sentir. Precisament, Leoš Janáček és un dels més grans compositors i més difosos també de nacionalitat txeca, i són molt conegudes les seves òperes. Genufa, El cas Macropoulos, Cata Cabanova, La petita guineu astuta de la Casa dels Morts, etc. Però resulta que la seva figura està molt poc lligada al Teatre Nacional de Praga. Dit així, sembla que no hi facin les seves òperes. No, m'explico. Janáček, nascut el 1854 i mort el 1938, era originari de Moràvia, l'altra regió que, juntament amb Bohèmia, conforma la República Txeca. I totes les seves òperes es van estrenar a Brno, que és la capital d'aquesta regió. Només una de les seves òperes, una de menor, es va estrenar en el Teatre Nacional de Praga. I aquesta fou Les excursions del senyor Brouček. Per tenir tot el títol, caldria afegir-hi A la lluna i al segle XV. Doncs tals són Les excursions del tal Brouček. Una òpera còmica de sàtira profunda en dues parts que va anar en escena el 23 d'abril de 1920, rebent una freda acollida per part del públic. Sentim-ne un fragment. Era un fragment purament instrumental, un interludi interpretat per l'Orquestra del Teatre Nacional dirigida per Václav Neumann. I ara deixem-me parlar breument d'un cinquè compositor txec, aquest ja plenament del segle XX, Bohuslav Martinů, nascut el 1890, i que va passar gran part de la seva vida fora de la seva terra natal, entre París, els Estats Units i Suïssa. Autor prolífic, també va fer òperes i en va estrenar alguna en el Teatre Nacional de Praga, malgrat ja no viure en el seu país, com ara Julieta, estrenada el 16 de març de 1938 i considerada com la seva obra mestra. Sentim tot seguit un fragment del primer acte, l'òpera en T3, per bé que cantat en alemany. Dieses Lärmende Instrument, amb Richard Salter i Susanne Reinhardt i la Sinfònica de Viena, dirigida per Dietfried Bernet.
Dieses lärmende Instrument, es stört dich nicht. Einspielen kommen mir Erinnerungen, aber nicht alle, nicht alle.
Mir geht's auch so.
I abans d'acabar vull mencionar que Praga té encara un altre teatre, i és el Teatre de l'Òpera Estatal, que des del 2015 està integrat en el Teatre Nacional. Un cop inaugurat aquest, el 1881, la nombrosa comunitat de llengua alemanya que residia a Praga va sentir la necessitat d'un teatre per repertori en la seva llengua. I així es va fer també una recaptació de fons, i el 5 de gener de 1888 es va obrir el que es va anomenar com el Nou Teatre Alemany, amb una representació dels mestres cantaires de Nuremberg, de Wagner, obra habitual en les inauguracions de teatres germànics. Aviat la qualitat artística d'aquest teatre es va enlairar moltíssim i nombroses primeres figures hi acudien a dirigir, Mahler, Strauss, Klemperer, etc. El 1911 en va assumir la direcció Alexander von Zemlinsky, que va presentar-hi òperes dels compositors alemanys i austríacs de l'època, com ara Krenek, Hindemith, Korngold o Schrecker. La societat que gestionava el teatre va durar fins al 1938, quan el va vendre a l'Estat. Després de la guerra es va impulsar de nou el teatre i va reobrir el setembre de 1945 amb els brandenburguesos a Bohèmia. I es va convertir en un teatre més d'avantguarda que no pas el Nacional, però fou fusionat amb aquest i el 1949 va prendre el nom de Teatre Smetana. I és on actuaven les gires de les grans companyies internacionals. Una de les òperes més conegudes estrenades en aquest teatre, el 15 de novembre de 1903, fou Tiflan, d'Eugène d'Albert, que, com sabeu, és la versió operística del drama català Terra Baixa, d'Àngel Guimerà. Del primer acte, l'ària de Marta Sein-Bin, Ich Sein, amb Eva Marton i l'orquestra de la Ràdio de Múnich, dirigida per Marek Janowski.
Doch vorne drin.
I avui jo acabo aquí, després d'una bona dosi d'òpera txeca, eh? I us emplaço d'aquí a 7 dies amb un nou programa. D'acord? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.